migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Som la teva COPE més propera. Salutacions de qui us parla, sempre en gust, José Miguel Cruz. Parlem d'un tema realment delicat. Violència de gènere. És un d'aquests temes que sempre s'han d'agafar amb pinces pel que és en si mateix i per les conseqüències que porta a curt i llarg termini i pels efectes col·laterals, evidentment. Evidentment, això és una explosió que afecta... Hi ha un epicentre que afecta, bàsicament, un cercle important de les persones més properes als protagonistes, no? En aquest cas, us deixaré un titular. Què passa quan els fills de pares maltractadors no en volen fer-se càrrec quan aquests són dependents? En principi, penses que és una qüestió... que pots entendre, pots arribar a entendre, l'entens. És un pare que en aquest cas està condemnat per un maltractament, per exemple, a la mare o fins i tot als propis fills, i quan aquest, els anys, pesen i acaba sent una persona dependent, doncs els fills es neguen a fer-se càrrec de tot això. És una d'aquestes situacions delicades que segurament hi ha uns quants capítols i no gaire parlades, també. Nosaltres avui volem parlar d'això i volem parlar des de diferents punts de vista. En aquest cas, parlem de recursos, de recolzaments i d'històries. Unes històries que fins i tot... Bueno, que fins i tot no, que són realment dures. Ja en si mateix el plantejament ja és dur. És dur des del seu inici fins al final. És un drama llarg, un drama difícil. María José Lozano és una treballadora social del Servei Galec de Salut, és terapeuta i coach. Té, a més, un màster en programació neurolingüística i també és diplomada en hipnose ericksoniana i, a més, modeladora conductual professional. Va escriure, a més, diversos articles científics de treball social clínic i compagina la seva activitat d'aquesta especialitat a la sanitat pública gallega des de fa més de 3 dècades amb una consultoria sistèmica. Doncs també és autora de contes pedagògics, infantils i d'obres literàries, en aquest cas. Ara ha escrit una novel·la jo posaria entre cometes, jo diria que és un documental escrit amb fets reals, canviant els noms i les situacions per no comprometre la gent. El llibre es diu Jo no te cuido, Jo no te cuido. I parla precisament de tot això. Parla del que us estic explicant. És una novel·la que està inspirada en fets reals i tractar sobre les conseqüències que té en un perpetrador de la violència de gènere una d'aquelles circumstàncies que ens igualen de manera inexorable, la malaltia. La malaltia. De fet, els seus protagonistes estan visibilitzant una realitat que cada cop es veu amb més freqüència en el servei de treballs socials dels hospitals. Un abandonament sense possibilitat d'acollida, producte d'un dany irreparable. És aquella persona gran que està allà i que ningú va veure-la, ningú va veure ni ajudar-la, ni a fer-li companyia, ni absolutament res. Moltes vegades, o unes quantes vegades aquí darrere, hi ha molts motius, eh? Parlem d'un d'aquests motius que hi pot passar, i és aquest rerefons del maltractament, no? Bé, parlem amb l'autora del Jo no te cuido, un llibre o una novel·la, un documental novel·lat que està basat en fets reals després d'experiències i experiències davant d'això que ens apropa a tota aquesta situació i la seva experiència. María José Lozano, bon dia, bons dia, benvenida.
Bon dia, buenos días, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿qué te llevó a escribir el libro Yo no te cuido? ¿Y cuál es ese impacto que esperas que pueda tener en la sociedad?
Sí, pues mira, como trabajo en un hospital, como has dicho, cada día vienen, o sea, nos encontramos los trabajadores sociales, que hay personas que tenían un perfil muy concreto, y es un perfil de personas mayores que no viene nadie a cuidarlas, ni a atenderlas, ni llevarlas para ningún lado, y descubrimos que tenían una razón, un porqué, una razón y un propósito este abandono, ¿no? Y resulta que en un pasado pues fueron maltratadores de la violencia de género pues con sus parejas. Entonces, claro, los hijos están dolidos y no se pueden hacer cargo porque el vínculo afectivo está roto. Entonces, ¿qué pasa? Que como en los hospitales se necesitan las camas constantemente, pues los médicos cuando dan el alta ven que estos pacientes nadie viene a recogerlos. Entonces se tienen que poner en contacto con los servicios de trabajo social para que planifiquemos el alta. Entonces, como esto se repetía, pues dije yo, tengo que dar visibilidad. Y entonces, bueno, surgió la novela con el afán de dar visibilidad a este problema de que las personas que tuvieron un pasado de violencia y son agresores, pues que la soledad de ellos, ¿no? Que es una soledad que no se la esperan, pero que se la encuentran.
De estos personajes que hay en la novela, ¿son reales entonces?
Todo es real. O sea, al terminar la novela yo me encontré con un sabor agridulce porque no tenía que haber sido escrito, porque no tenía que haber sucedido nunca. Pero la realidad es así de dura. O sea, esto es... Yo he cambiado los nombres, obviamente, sí, y el lugar y todo para novelarlo, pero los hechos son 100% reales. Entonces ese es el dolor de la novela, pero también tiene un trasfondo de esperanza y de amor, porque los hijos están vinculados de por vida con los padres, porque tú puedes decir, yo no tengo pareja porque me divorcio, pero tú no puedes decir, yo no he tenido padre, porque todos venimos de un padre y de una madre. Entonces eso siempre es un desgarro tan grande, tanto de amor y de dolor, que en esta novela se encuentra, ¿no? Porque pasan muchas cosas con los protagonistas, sacado precisamente de una paciente que la tuve en el hospital y después la tuve, es que es como una mezcla de muchos personajes, ¿no? Porque después también tengo personas que he tenido en terapia que ha hecho su trabajo personal, y entonces eso también está dentro de la novela. Y entonces es una novela con un mensaje de esperanza de que se puede salir, no siempre, pero se puede salir de la situación de víctima.
Entiendo.
Entonces es que es muy importante que la gente sepa que porque le haya pasado algo malo y una mala experiencia con su padre, pues que no puedan salir de ahí. No siempre se puede, pero a veces sí que se logra. Y en este caso unos personajes salieron y otros no.
¿Cómo afecta?
Real, como la...
Esto vamos, me queda claro, y es ahí es la parte de buena y sorprendente de la novela en este caso, que insisto.
Sí, muy dura. Sí.
¿Cómo afecta emocionalmente o cómo puede afectar emocionalmente a los hijos el dilema de cuidar o no a un padre maltratador?
Bueno, a ver, la ley en el Código Civil hay una obligación con los padres, pero cuando hay una violencia generada por, en este caso, por los progenitores, no, esa obligación no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que los hijos, pues moralmente, pues se sienten igualmente culpables, porque es muy duro decir, porque me has maltratado, te dejo tirado, pero no pueden hacer otra cosa. Entonces, los hijos lo que hacen es, lo que suelen hacer, es dejarlo todo en manos de los servicios sociales, y ese vínculo roto no lo dejan roto, pero lo que sí nos piden es que sean atendidos como con derechos de todos los ciudadanos, suelen ser pues a través de la ley de la dependencia, pues se van a residencias, porque bueno, aparte de tener una enfermedad y estar solos, pues la parte económica es importante, porque si tienes dinero los servicios sociales te ayudan menos que si tienes solvencia. Entonces, lo que hacen los hijos es dejarlo en manos de los servicios sociales con todo el dolor de su corazón, porque el dolor ya lo tenían de antes. Lo que pasa es que esto es un volver a vivir cuando claro. te dicen que tu padre está ingresado, es volver a vivir porque nosotros desde el trabajo social contactamos con la familia, que en principio el señor que está aquí, el paciente, dice que no tiene a nadie, pero luego investigamos y sí que hay una familia detrás, lo que pasa que claro. el vínculo estaba roto.
¿Qué recursos y apoyos pueden existir para personas que deciden no cuidar a sus padres maltratadores? O sea, me estás hablando de los servicios sociales en función de la solvencia también, ¿no?, de esa familia.
Claro, claro, claro. No, de la familia no, del propio paciente.
De acuerdo.
La familia no tiene que hacer nada con ellos. La familia no tiene que hacer nada, no está obligada ni tiene que hacer nada. Pero para el propio paciente lo que hay es, si tiene dinero, pues se busca una residencia privada. Si puede irse para casa con cuidados, pues con una ayuda a domicilio que él mismo puede pagar. Pero cuando se quedan muy dependientes, que es lo que suele ocurrir aquí, pues a lo mejor le dan un ictus o se quedan tetrapléjicos o se quedan con un accidente o cualquier cosa, pues suelen ser grandes dependientes. Entonces no les queda otra que unos cuidados de 24 horas que solamente se los pueden dar en una residencia. Y esa residencia suele ser a través, pues eso, una por la ley de la dependencia y vía emergencia social, porque no se puede esperar 2 años o 3 o 4 en el hospital esperando que venga una cama de claro. una residencia. Entonces es vía siempre emergencia social.
Y hay una cosa que tengo que preguntarte, porque ya la curiosidad me carcome. ¿Podrías compartir algún caso que te haya impactado particularmente durante tu trabajo?
Sí, mira, bueno, hay muchos que podría, en realidad podría contarte cualquiera, pero lo que más me llamó la atención, que fue el motivo de esta novela, y te agradezco que me hagas esta pregunta porque nadie me la había hecho, pero es que es la clave realmente. A mí lo que, el punto de inflexión fue en terapia. Tuve a una chica que su padre había sido maltratador y su padre después... Bueno, ella estaba tan traumatizada por lo que había vivido que vino a sesiones de terapia, de coaching y de ponerse, porque ella dijo, no quiero que esto condicione mi vida. Pero le estaba condicionando porque ella estaba repitiendo el patrón de sentir el amor de los hombres, porque claro, ella estaba casada y entonces ella había vivido que el amor se recibía a base de golpes, porque era lo que había vivido con su madre. Entonces ella se estaba volviendo, estaba viendo que iba a repetir el patrón de su madre porque era lo que había vivido. Y dijo, no, yo no quiero vivir esto otra vez. Entonces ella hizo un trabajo y después su padre tuvo una enfermedad, que también esto lo pongo en la novela, y se quitó la máscara, el padre, porque se volvió totalmente, bueno, con un Alzheimer, con un Parkinson, con una cosa muy, muy que la cabeza se le iba. Entonces ella pudo ver de dónde venía el agresor, su padre agresor, ¿por qué se había hecho agresor su padre? Y después su padre falleció y todo esto, y cuando ella comprendió la historia de dónde venía su familia, pues no juzgó. Vamos a ver, el dolor seguía, pero se quitó del victimismo porque pudo comprender que su padre había sido la auténtica víctima de la vida. Y es exactamente lo que cuento en la novela, ¿no?
Pues María José Lozano, trabajadora social del Servicio Gallego, terapeuta, coach y autora de este libro, que, bueno, es espectacular, Yo no te cuido. Muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Muchas gracias, José Miguel, aquí estoy para lo que queráis.
Doncs, gràcies. Mireu, per posar un exemple, primer, el telèfon de l'ajuda a la violència de gènere, el telèfon per denunciar, tenia assessorament de jurídic i ajudar a les víctimes de violència de gènere, és el 016. I per acabar donant una dada, aquest servei d'informació, el 016, que és un telèfon d'assessorament jurídic i d'atenció psicosocial immediata, està atès per personal especialitzat, totes les formes de violència contra les dones en aquest cas. El 2023 aquesta línia d'ajuda per víctimes de violència de gènere va rebre, a nivell de tot Espanya, més de 108.788 trucades. És una xifra que representa un augment del 6,2% respecte a l'any 2022. quan en aquell moment, l'any 2022, ja es van superar per primera vegada les 100.000 trucades. És un què. Bé, dit això, va, intentem tenir... No, no intentem, tindrem el millor estiu de la nostra vida. Parlo de les nits de Barcelona. Les nits de Barcelona, ja saps que les nits de Barcelona pots trobar precisament doncs, totes les entrades a nitsdebarcelonabcn.com. BarcelonaPedralbes.com, un juliol que pot ser el millor juliol de la teva vida i, per descomptat, el millor estiu de la teva vida. Pretenders, Juanes, Paddy Smith, Bruno Oro, Rumors of Flipping Mac, Luz Casal, Sopa de Cabra, La Casona, Vanessa Martín. I, a més, Joan Dausà, Taburet, El Canca, Mica, Diana Krall, Simple Minds, McLaren, Rufus Wainwright, Siempre Sí, Miquel Iza, El Passengers, Luis Fonsi. El millor juliol de la teva vida t'està esperant. T'està esperant als jardins del Palau de Pedralbes. Nits de Barcelona, pedralbes.com. Allà tens el cartell i les entrades. És el que per gaudir del millor estiu de la teva vida. Bé, abans d'arribar a tres quarts i explicar quatre cosetes més, m'agradaria dir una cosa. No sé si vols vendre el teu pis, però si vols vendre el teu pis, tenim una oferta, bàsicament, i una oportunitat, aprofitant que Don Piso celebra 40 anys en aquesta terra al nostre servei. Doncs, si vols vendre el teu pis, Don Piso. Ara... com compleixen 40 anys, ho volen celebrar a lo grande i et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda. Encara que el venguin, l'iPhone és teu, però el vendran segur, ja ho saps, ja pots tocar a Don Piso. Les bases d'aquesta promoció la pots trobar a donpiso.com. Don Piso, telèfon 93 306 90 90. De seguida arribarem a dos quarts i actualitzarem la informació de serveis a la meteo, que tampoc hi ha gaire cosa per explicar, i el trànsit, aquí potser sí, perquè és divendres, i les titulars d'esports, perquè avui comença l'Eurocopa, demà debuta a Espanya. En parlarem i tindrem la darrera actualitat. I després parlarem d'una biòpsia líquida que pot predir la reacció del sistema immunitari davant tractaments. Darrerament tenim molt bones notícies davant de tot això i de l'esperança de cura, de prevenció, de com està funcionant, per exemple, teràpies contra cert tipus de càncer. En parlarem de tot això. I us vull recordar que el pròxim dimarts, dia 18 de juny, estarem en directe des de les instal·lacions de Corsa amb motiu del seu 50è aniversari. Cope Catalunya, Herrera, Cope Catalunya i Andorra estarà en directe des de Corsa, a Barcelona, al carrer Sardenya 397, i ho podem seguir, estarem allà gaudint d'aquesta celebració dels 50 anys. Estem d'aniversari, estem d'enhorabona. Tot això aquí, a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Pero oye, mira, qué preocupación tener casa en el pueblo. Es un sinvivir, porque la dejas sola y bueno, a veces no sabes qué te vas a encontrar a la vuelta. Así que te puede preocupar que te entren, o sea, que con toda esta historia de los ocupas, pues hay una cosa clara, que conviene tener superseguridad. La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas. Fantástico, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más supersegura. Y tú también, claro. Llama al 900-502-502 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera a 0,75 euros el kilo. Hasta el 16 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De seguida parlarem del treball que va presentar el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia recentment a Chicago, al Congrés Anual de la Societat Americana d'Oncologia, ASCO. I què té d'important tot això i com ens afecta? Molt fàcilment. Es tracta d'una biòpsia líquida d'alta sensibilitat. I això per què serveix? Per saber si el teu sistema immunitari està responent a tractaments i per estimular-lo. Això és essencial. Això que és tan senzill de dir és essencial per controlar un càncer. Essencial. En parlarem. I parlem també amb la Mar Puerto, que la tenim aquí. Hola, Mar.
Molt bon dia.
D'una cosa molt més mundana, sí, i molt més agradable en aquest cas quan parlem de malalties. En aquest cas, encara que sigui solucions, sempre és un què, no? Però què ha passat a les Rambles?
Doncs que estan repartint objectes, podem dir així, no?, per la gent del barri i tothom, tots els visitants. I en aquest cas són tres pòsters de la Rambla.
Tres pòsters de la Rambla. En parlarem de tots aquests pòsters històrics de la Rambla. I de cara a l'estiu, si tens caloreta, la Rambla és un bon lloc per passejar. Però tu saps que l'estiu no és només anar a la platja, no? Saps també que pots gaudir dels millors plans culturals sense sortir de les comarques de Barcelona? Ho saps, tu?
Sí.
Tu saps? Si tu és barcelonina.
Clar
que sí. Gaudeix de museus, pobles amb encant, viles marineres, festes majors d'estiu. Descobreix el modernisme de Canet o el romànic amagat al Berguedà. A més, a Canet hi ha un castell on van rodar capítols de Juegos de Tronos.
No?
No, Juegos no. És Juegos de Tronos? Sí.
Sí, sí.
Allà, capítols de Juegos de Tronos, sí, sí. El de Santa Margarida, el castell de Santa Margarida. Així que viu un estiu diferent a les comarques de Barcelona. Més informació a Barcelona és molt més.cat, Diputació de Barcelona. De seguida actualitzem titulars d'esports i informació de serveis aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57-33.
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal Rural disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. Oloresmetal.com.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preúnic per tota la vida. Entra al periódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periódico. Entendre-hi més.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Atenció, perquè ara actualitzem informació de serveis. Comencem per la meteo. Bé, no hi ha gaire cosa a explicar, tot s'ha de dir, sol. Aquesta tarda tenim sol. Hi ha núvols, núvols d'evolució, però no esperem cap mena de pluja. Les temperatures a l'alça. Això per aquesta tarda divendres. Dissabte la fotografia és 3/4 del mateix, però hi ha un punt de canvi. Hi ha un punt de canvi. Continuarà predomini del sol, núvols, però cap al Pirineu ja notareu que els núvols són més amenaçadors i es pot deixar escapar un plugim pel matí cap al Ripollès. Per la tarda sí que esperem alguna pluja exactament per aquesta zona. Estem parlant del Ripollès, parlem d'aquestes comarques al voltant del Pirineu, Prepirineu. Per tota aquesta zona és per on esperem que pugui caure algun plugim, alguna pluja, de cara al dissabte a la tarda. Ara, com ho tenim la situació? A part de la Garrotxa, el Ripollès i Osona, diumenge, el cap de setmana, tornarà a lluir el sol. Tornarà a lluir el sol. No serà un sol net a tot Catalunya, hi haurà núvols, però no esperem pluges més enllà del que he dit com a anècdota. Això sí, les temperatures estaran per sobre de l'època. De cara a diumenge poden caure una mica, però res més. No parlem de fred, Vull dir, si parlem de pluges, més enllà de que l'aigua toca als peus de l'església de l'embassament de Sau, més enllà de tot això, que continuarà pujant, afortunadament aquestes reserves d'aigua, gràcies a les pluges dels dies passats, més enllà d'aquesta gran notícia, la resta és temperatures agradables. No parlem de calorada, sinó parlem de temperatures agradables, parlem de 30 graus com a màxima, 31, no més enllà, i ausència de pluges. I com tenim la situació a la xarxa viària avui divendres? Doncs a aquestes hores parlem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora hem de destacar un accident a l'autopista P7, a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, talla un carril en sentit sud per anar cap a Ulldecona i provoca més de 2 quilòmetres de cua en aquest tram de l'autopista AP7. També a l'Ametlla de Mar hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Amposta, per un vehicle avariat en la mateixa autopista P7. I a la resta de la xarxa viària catalana doncs no parlem de masses problemes. El volum de trànsit és baix i només ens consten aturades puntuals a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral entre la zona franca i la Barceloneta en sentit Trinitat, també el tram final des de Sant Andreu de Trinitat Besòs fins al Nus, i en sentit Llobregat, cues entre Fòrum i Barceloneta. La ronda de dalt només hi ha aturades en sentit Trinitat des de carretera d'Esplugues fins a Horta. De moment això és tot des de Català Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, que tinguis una bona tarda i un millor cap de setmana. Cuida't.
Va.
L'actualitat esportiva marcada segurament per l'inici de l'Eurocopa, que arriba al gran esdeveniment amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
Sí, senyor. Una mica lluny d'aquest punt del Ripollès, on vostè ha dit que hi haurà un plugim.
Parlem de dissabte a la tarda, eh?
Bueno, coincidim amb el partit d'Espanya.
Sí, per aquesta època.
Per aquesta època. No podem precisar l'indret concret del Ripollès.
Sí, si vols, sí, ara li busco.
Va, perfecte.
Sí, on està el risc? És tota la comarca del Ripollès,
tota la comarca, vale.
Sí, més o menys, però ara li comunico i li dic en alguna població en concret, algun interès.
No sé, que vostè em digui quins indrets del Ripollès hi haurà aquests plugims.
És ara mateix.
Vale, perfecte.
Deixi'm que parli amb el Meteocat i li dic de seguida.
Vale, perfecte. Sí, senyor, arrenca l'Eurocopa, Alemanya-Escòcia, partit inaugural, tiempo de juego, evidentment, des de 2:15 del vespre, amb les incidències d'aquest partit. perfecta, que explicarem el tiempo de juego. Això que no han vist vostès perquè no hi ha càmera...
Un perfecte estrany aquí.
No, no, estrany cap ni un. Quique Iglesias, ara felicitarem el Quique Iglesias, però és que m'ha fet un senyal conforme ja és oficial l'arribada a la banqueta del Barça de bàsquet de Joan Peñarroya.
Home, molt bé.
Vale? Sí, ens havien dit a la redacció imminent, en breu oficial, imminent, en breu... Ja és oficial. Joan Peñarroya agafa el relleu de Roger Grimau a la banqueta del Barça de bàsquet. Però estàvem en l'Eurocopa. Inauguració Alemanya-Escòcia, demà a Espanya davant de Croàcia. Evidentment, connexió amb els nostres enviats especials a la Euro, que arrenquen també avui la programació especial. I això vol dir que la finestreta de temes locals a Cope Catalunya, doncs, a partir de les 15:50 fins a les 4 de la tarda. Això sí, amb el comandament del Joan Ballori, com és habitual. En clau espanyol, Espanyol 0, Sporting 0. L'Espanyol es jugarà a la sense primera divisió davant de l'Oviedo.
Va acabar la cosa patint, eh? Amb una expulsió, demanant patiment amb el darrer córner. Jo patia pel nostre Javier de Haro, que semblava que se li
estàvem
anava
envoltats.
La vida.
Javier de Haro, Quique Iglesias, Tomàs Guas, estàvem envoltats de pericos patidors. Per cert, aquesta expulsió que diu vostè d'Omar El Hilali, l'Espanyol ha presentat al·legacions. Jo no crec que aquestes al·legacions tinguin gaire recorregut. No hi comptaria amb Omar de cara a aquest partit d'anada. El Carlos Tartiere davant de l'Oviedo. 33.000 espectadors ahir a Cornellà Prat. Manolo González ha revifat la il·lusió a la parròquia Perica. I aquest aspecte, aquest detall, és quelcom que el tècnic es pren com una lloança.
Es el mejor piropo que pueden decir. Si la gente se ha enganchado con el equipo, es el orgullo más grande que puedo tener. Si subo, a nivel deportivo va a ser... Dudo mucho que tenga días mejores en mi vida que ascender con el Español a primera división. Lo dudo muchísimo, la verdad.
Carta de Xavier Budó en Twitter, en clau Barça, explicant la seva sortida del club. El Girona, la sortida de l'Eix, el Bayer Leverkusen, 18 milions d'euros més 2 en variables, obre la porta a operacions que, de fet, ja estan encarrilades. Les arribades de Luciano Rodríguez i Krejci. Per cert, agenda, 18 de juny. Sorteig del calendari de Lliga. Una Lliga que a primera i a segona divisió arrencarà el cap de setmana del 18 d'agost.
I ja ho sortegen el dimarts?
18 de juny, sí. Bueno, escolti, per què hem d'esperar?
Ah, no sé.
A més a més, és aquest...
L'Eurocopa, no sé.
No, però a més a més, és aquest sorteig...
Que ànsies, per favor.
No, però clar, és que s'ha de planificar, perquè és aquest sorteig d'aquest calendari asimètric, que un demana començar 3 partits fora, l'altre a casa, saps més o menys que els clàssics cauran a la jornada 9-10 i 28-29 del calendari per no destorbats. Bueno, és convertit el sorteig. Una cosa que es feia amb un bombo, el bombo del bingo casero.
Exacte, sí.
Doncs ara ja és una mica més sofisticat.
Clar, la pregunta és quan començarà el Barça en el nou Camp Nou?
Està demanat, si més no per competicions europees, pel canvi d'any.
D'acord.
Desembre del 24, gener del 25.
Bé. Tant de bo sigui així.
A la UEFA li has d'explicar que comences aquí i acabes allà. El que no et deixa la UEFA és canviar a meitat d'una fase. És a dir, si la primera fase, el Barça, la comença a l'Olímpic de Montjuïc, que la començarà a l'Olímpic de Montjuïc, tota la primera fase, aquesta nova lligueta, la Champions, recordem, canvia de format, doncs aquesta lligueta l'haurà de jugar íntegrament a l'Olímpic de Montjuïc. Serien 4 partits a l'Olímpic, 4 fora de casa. Repetim, 18 de juny, sorteig del calendari de Lliga, 18 d'agost, primera jornada a primera i a segona divisió. Esperem que a primera amb Barça, Espanyol i Girona. I a més del que hem comentat, Joan Peñarroya, nou tècnic del Barça de bàsquet, si tenim temps, avui presentacions dels equips olímpics de waterpolo que s'ha fet o s'està fent al CAR de Sant Cugat.
José Luis, moltes gràcies.
Ja em diu després vostè lo del plogim.
No, li dic ara, si vol,
vale. Informació de servei, per això estem.
No, sobretot, a tota la comarca del Ripollès espera aquesta pluja, plourà més a Pardines que a Ripoll.
Més a Pardines que a Ripoll.
Doncs correcte.
Llavors no vaig cap a Pardines, vaig més cap a...
No serà una pluja important, a... serà un plogim, no hi ha cap alerta activada ni res, senzillament plourà i ja està.
No sé, el que no sé és on hi ha millor producció vitivinícola, si a Pardines
aquí
ja o a
Ripoll. Si vol, li busco, però parlarem
no, de... No, per favor, no vull destorbar la seva gran feina.
Gràcies.
Fa vostè molt bé la informació del temps. Que sí?
Gràcies.
Escolti, que estic, li dic de la bo.
Estic assessorat pel Meteocat, en tot cas. Gràcies, José Luis, cuida't.
Adéu, bon cap de setmana.
Doncs ja sabeu que totes aquestes informacions estaran ampliades quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlem d'aquesta biòpsia, parlem dels cartells de la Rambla i en parlarem també de cinema i en parlarem aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra.
piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Gol de España!
España ilusiona. Este sábado debuta en la Eurocopa contra Croacia. ¡Vamos a por la cuarta! Siente cada momento como si estuvieras en el estadio. Vibra con la Euro en COPE. ¡Pura emoción!
¡Salta España, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Qué te ha parecido la jornada de puertas abiertas de Scuni? Menuda propuesta educativa nos han presentado.
Me ha encantado. Tiene tantos puntos a favor. Formación de calidad, una metodología única e innovadora. Se les nota la experiencia y la pasión por enseñar a los futuros educadores.
Me parece muy importante que también tengan educación social o los dobles grados de pedagogía o magisterio. Son expertos en formar educadores.
Y es muy bueno que los estudiantes se familiaricen con su futuro profesional desde el primer año. Eso les permite ver la realidad desde el principio.
Tienes razón. La verdad es que lo tenemos claro. Mi hija ha decidido estudiar en Scuni.
Tu vida, tu futuro, tu formación está en Scuni. Hashtag Somos Educación.
Steven Seagal es un gran amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Rambla de Barcelona té un nou souvenir, i és un souvenir històric, un souvenir que reflexa tota la seva història, els anys i anys de que els barcelonins... Bé, ara no tants barcelonins, hi ha més quiris que barcelonins passejant per la Rambla, però la Rambla és un aparador de la ciutat. Era temps de seure i passast entretingut hores i hores veient passant a la gent a la Rambla. Mar Puerto, quin souvenir estem parlant de la Rambla de Barcelona?
Doncs es tracta d'un nou projecte que forma part de la iniciativa La Rambla Inventa, i l'objectiu és ser l'altaveu de les veus creatives del barri i de la ciutat. Es tracta de transformar i de renovar l'oferta comercial de la Rambla i també la seva zona d'influència mitjançant el disseny d'un objecte de record de la Rambla, creat localment i dirigit, diuen, a tothom, tant pel públic més local com també pel visitant. Són pòsters, i ens ho ha explicat en Xavier Massip, que és gerent d'Amics de la Rambla.
Nosaltres el que volem amb aquesta iniciativa és generar un canvi amb el model d'objecte de record que es ven a la Rambla i, per tant, a la ciutat. Actualment, l'objecte de record que es ven a la Rambla i a la ciutat moltes vegades és un objecte clònic que es pot trobar a qualsevol altra part del món canviant el nom de la ciutat. El que nosaltres proposem és un objecte de record creat per gent de la ciutat, pensant en el que és realment la ciutat, en l'esperit de la ciutat, i si pot ser també fabricat a la ciutat.
Per tant, un objecte que diu representa molt bé tant la Rambla com també Barcelona i que es dividirà, com dèiem, en tres pòsters ben diferents.
El que vam fer primer és un pòster que serveix de mapa guia. És un pòster de la Rambla. És un pòster que ens mostra tot el carrer amb els diferents noms que té la Rambla. Llavors, és un pòster molt ple de petites icones, tots els carrers que la travessen. Després han agafat dos més, que un agafa la Rambla de les Flors i captura l'esperit de la Rambla de les Flors, i un altre que captura l'esperit, el que és la Rambla de Canaletes.
A més, ara el que volen és crear també altres objectes amb els quals puguin continuar sentint-se representats, i faran nous llançaments de manera periòdica, alternant obres d'artistes reconeguts amb també alumnes de les escoles de disseny del barri.
És un bon què, eh? Tot això és un d'aquests records que després... Això, després amb el temps, es va revaloritzant.
Agafa valor,
agafa valor, sí, sí. Mar Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt.
Igualment.
La Mar Puerto és una barcelonina de pro, viu al barri d'Horta?
Sí.
D'Horta. alguna vegada m'he apropat pel seu barri i es nota que és un d'aquells barris històrics de Barcelona. Però penseu que totes les comarques de Barcelona t'ofereixen un estiu fantàstic, un estiu meravellós, un estiu que va molt més allà de la platja. Si vols un estiu diferent i emocionant, doncs mira, no et cal sortir de les comarques de Barcelona. Pots descobrir el modernisme de Mataró, el romànic amagat d'Osona. Pots gaudir dels 68 museus de l'arquitectura, de Gaudí, de la Patum de Berga, de castells, de festes majors, de paisatges, pobles amb encant, viles marineres... I és que tot ho tens a les comarques de Barcelona. Més informació a barcelonaesmolmes.cat, Diputació de Barcelona. I atenció, perquè ara parlem d'un d'aquests avenços i anàlisis, la biòpsia líquida d'alta densitat, d'alta sensibilitat, perdó, com estic, d'alta sensibilitat, per detectar si els medicaments o quimioteràpies o immunoteràpia funciona davant d'un càncer. Recullo quatre documents i us ho explico ara mateix perquè tenim el telèfon per parlar d'aquesta biòpsia líquida que, a més, pot predir la reacció del sistema immunitari davant de tractaments. El doctor Rodrigo Toledo, que és investigador, un dels investigadors d'aquesta tècnica, i el tenim al telèfon. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo funciona esta biopsia líquida? ¿Para qué sirve exactamente y qué nos dice?
Exactamente, mira, la biopsia líquida analiza señales de ADN tumorales del cáncer que están circulando en la sangre del paciente. Entonces ya sabemos hace muchos años que los tumores de varios tipos liberan esos DNAs, ese ADN que se queda ahí en la sangre, y hay mucha información ahí. Y entonces es una biopsia que no se hace en el tumor, pero desde la sangre, y podemos monitorizar la evolución del tumor.
Ajá. Entiendo que esa biopsia nos dice si va bien o va mal la terapia que se está aplicando.
Eso es, a partir de un examen de sangre común y corriente, podemos entonces detectar y traquear cómo están caminando, cómo está evolucionando el tumor, y podemos tener varias señales, y una de las señales que conseguimos identificar con esta tecnología más avanzada de ultrasensibilidad que conseguimos ahora mismo, es saber si los pacientes pueden responder mejor a la inmunoterapia.
De acuerdo.
Este es un estudio que conducimos ahora y presentamos en un congreso internacional, que es el Congreso de Oncología Americano, que fue ahora en Chicago, y pudimos analizar pacientes, casi 140 pacientes con 18 tipos diferentes de tumores que fueron tratados en el hospital de Vall d'Hebron con la inmunoterapia. Y con esto, con la biopsia líquida, conseguimos detectar que los pacientes que tenían mayores señales de este ADN tumoral fueron peor, y los que tenían menos señales acabaron viendo tuvieron mejores resultados con la inmunoterapia, ¿no?
Esto aplicado a la práctica sería que estos pacientes que tienen más señales hay que cambiarles la manera de atacar ese tumor, ¿no?
Mira, esta información es ahí que estamos buscando, ver cómo esta información no invasiva a través de un análisis de sangre nos puede guiar cómo cambiar, si necesario, de una forma más temprana posible para mejorar el tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, lo que vimos es que esta señal se puede ser adquirido antes de iniciar la inmunoterapia, ¿no? Pero también durante la inmunoterapia lo que hacemos es tenemos muestras de sangre secuenciales y podemos ver, como dije antes, cómo evoluciona este tumor a la terapia, y vemos que algunos pacientes esta señal del ADN baja bastante, y esto vimos una correlación muy importante con una respuesta más positiva a la inmunoterapia. Mientras que otros pacientes, lo que vimos es que el tumor arranca, que vemos un señal de ADN tumoral que va subiendo, y vimos que estos casos no se benefician de inmunoterapia. Entonces ahí es el momento de ver si en estudios posteriores si podemos cambiar el tratamiento de manera precoz para tener una mejor respuesta.
Claro, entonces, ¿este resultado te dice dónde está el punto débil? ¿Qué es lo que está fallando o no? ¿Para guiarte hacia una mejor terapia o todavía esto no lo sabéis?
Este resultado nos dice básicamente cómo va la terapia. Si esta terapia está teniendo una respuesta de manera temprana o no. Porque normalmente, ¿cómo se hace? Se inicia una terapia al cáncer y con una imagen se ve el volumen tumoral, el diámetro del tumor, se inicia el tratamiento y después de 3 meses más o menos se hace una otra imagen, ¿no? Una resonancia. Y si ves el tumor está respondiendo, si está disminuyendo o si no, si está creciendo. Y ahí si está creciendo hay que pararlo. Pero esto, entonces hay un plazo muy grande, 3 meses de imagen, ¿no? Del tumor. Lo que nosotros hacemos en semanas con análisis de sangre y ahí podemos ver si ahí está, si ese tumor está respondiendo o no. Entonces es bastante precoz y no sabemos exactamente por qué está respondiendo o por qué ha dejado de responder. Lo que la biopsia líquida ahora mismo nos dice es si está respondiendo o si no está respondiendo también.
Entiendo. Cuando hablamos que es una biopsia líquida de alta sensibilidad, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Porque, claro, supongo que en la sangre hay muchas cosas.
Eso es, no, sin duda. Porque como la tecnología va avanzando muchísimo, ya sabemos esto, que los tumores liberan esos fragmentos de ADN en la circulación, en la sangre, ya hace muchos años. Pero no teníamos sensibilidad suficiente de detectar a niveles que podrían ser utilizados en la práctica clínica esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es una secuencia de varias generaciones de biopsia líquida y ahora llegamos a la biopsia líquida de ultrasensibilidad. La biopsia líquida de ultrasensibilidad llegamos ya a un número de... Podemos detectar una molécula de ADN en 1 millón de moléculas de ADN circulando en la sangre del paciente. Entonces, esto es un resultado de muchos años de estudio y que se puede llegar ahora a un nivel de ultrasensibilidad y esto puede añadir una información muy importante a nivel clínico.
Pues, doctor Rodrigo Toledo, muchísimas gracias por la charla, por las explicaciones y felicidades por el trabajo. Hágalo extensivo a todo el equipo.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
El placer, muchas gracias. El placer ha sido totalmente nuestro. Imagineu, és que, insisteixo, jo sóc molt friqui d'aquestes coses i quan sento aquestes explicacions i totes aquestes passes que es van donant fruit de la feina d'anys, no puc evitar tenir esperança en la cronificació o cura del càncer. Vull dir, llamadme loco. Bé, de seguida volarem a cap de setmana, parlarem de què? Recomanacions del cap de setmana amb una estrena d'una pel·lícula important, el Inside Out de 2, que arriba, eh? De seguida en parlem amb el Teixan Cao, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
Gratis, 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Vamos a hablar de cinema, anem a parlar de cinema, anem a parlar de cinema, sèries, entreteniment, oferta, que me lo quitan de las manos, señores, que me lo quitan de las manos. Taishan Cao és el proveïdor d'aquestes sèries que possiblement ni el teu pitjor enemic podria recomanar-te. Però ell sí ho fa a nosaltres perquè sap de la nostra excel·lència a l'hora de buscar coses que realment entretinguin. Taishan, com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Doncs molt bé, estic cofoi esperant el que ens portes avui. Per on vols començar?
Estàs cofoi?
Sí.
Estàs cofoi? Doncs això té relació amb la primera pel·lícula de la que parlarem, perquè avui s'estrena la pel·lícula Del revés 2.
Sí.
No sé si coneixes la primera part.
Sí, i coneixo la primera part Del revés, i a més és una pel·li que em va encantar, perquè a més la vaig trobar molt original.
Doncs és la pel·lícula que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació el 2016, i doncs ara tenim la segona part, doncs com sempre passa amb aquest tipus de pel·lícules, amb més coses, però te les desvetllo a través del tràiler. Escolta'l.
Aquí alegria, en directo desde la mente de Riley. Vamos a darlo todo.
Yupi.
Y aquí está tristeza.
Una canya, estic esperant a veure quin... Clar, era normal i evident, Taisan, que aquesta gent sí intentaria exprimir la fruita i l'èxit d'aquesta idea.
Home, i tant. El que passa és que doncs, el tràiler fa patxoca i es veu que aquesta pel·lícula serà igual d'entretenida i igual de divertida. Per qui no ho sàpiga, doncs aquesta és una pel·lícula doncs, familiar, d'animació, de Disney, bueno, concretament de Pixar, i que ens explica la història de les emocions que controlen doncs, el ser humà, l'ésser humà. I la protagonista és una nena doncs, que tenia doncs, les sensacions i les emocions bàsiques, més o menys, per dir-ho així, i en aquesta segona part doncs, passa que la nena entra a l'adolescència, a la pubertat, i clar, doncs, comença a haver-hi emocions més complexes i diferents, com per exemple són la vergonya. La vergonya, l'ansietat i aquestes emocions, doncs clar, no només les veiem des del punt de vista exterior, sinó que les veiem també a dins del cos, doncs, convivint amb les emocions de la primera pel·lícula. I, clar, i ho veiem per fora i ho veiem per dins. Inside out, com diu el títol original en anglès. I doncs hi haurà una mena de baralla entre les emocions per controlar doncs, la vida de la nena.
Molt bé, segurament serà un èxit també, perquè la idea ja era molt bona i aquesta, és una mica redundant, però bé, segurament serà molt bona.
Sí. Doncs dir-te que segurament, aquesta, doncs, com tu dius, aquesta pel·lícula serà un èxit i fa uns dies que hi ha doncs, a la red social X el debat de per què la gent no va al cinema. Perquè arran del fracàs en taquilla de la pel·lícula Furiosa, la seqüela de Mad Max Fury Road, doncs la gent està preocupada i estan buscant les causes i les raons. I no hi ha ningú que ho sàpiga dir exactament. Doncs jo penso que és una barreja de factors, però, per exemple, aquesta pel·lícula estem convençuts que funcionarà en taquilla i que farà que la gent vagi al cinema. I, per exemple, doncs, cap a l'estiu tenim la molt esperada estrena de la pel·lícula de Deadpool and Wolverine, aquesta pels fans de Marvel, que serà un xoc de titans. Però ara, per exemple, ens anem a una sèrie que vull recomanar moltíssim.
Sí.
La podeu trobar a Filmin i la sèrie es diu Archie.
Damas y caballeros, el señor Gary Grant.
Gracias, muchas gracias. Podéis hacer preguntas, lo que queráis.
¿Cómo creas un personaje?
Os voy a confesar algo. Yo inventé a Gary Grant.
¡And action!
Escolta'm, ¿y esta serie de qué va? No té mala pinta, sèrie... no té mala pinta.
No, a tu t'encantarà. És una pel·lícula...
Quan dius a tu t'encantarà, amb espantes.
No, bueno, a tu i a tothom, vull dir. És una pel·lícula... No, o sigui, no és per un públic especial, sinó que és per a tothom. Entenc. És una sèrie, que la podeu trobar a Filmin, que són 4 capítols de 45 minuts, així que és gairebé com una pel·lícula de 3 hores, que ens explica la biografia del Cary Grant.
Ah?
Una biografia molt, molt dura, molt difícil, i que, doncs, per la gent de peu, doncs, ens farà conèixer com era aquest senyor tan perfecte. O sigui, sembla que estiguis veient el Cary Grant a la pantalla. O sigui, és increïble.
Molt bé.
Mai havia vist... Sí, és per quedar-se bocabadat.
Doncs, escolta'm, Taisana, escolta, moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions. Cuida't molt.
A tu, igualment, i que passis un bon estiu.
Igualment, bon estiu, cuida't molt. Aquesta és la solució, precisament. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.